restaurant Caníbal a Berlín. Amb Gemma Safontria.
El gran repte del viticultor és protegir-se de les plagues. Des de fa uns dies, degut a l'acumulació de les pluges, una plaga de fongs ataca amb virulència les vinyes del Penedès. Plou sobre mullat. Quan tot just el sector vitivinícola començava a veure la llum després de 3 mesos d'estat d'alarma i el respectiu confinament, una plaga de míldiu, com no es recorda mai abans, pot fer que molts pagesos no arribin al setembre a collir el raïm. El Francesc Olivella és el director del Consell Regulador de la DO Penedès. Francesc Olivella, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
Mira, segurament fins fa unes setmanes hi havia pagesos que no sabien si podrien collir el raïm per la verema a causa del coronavirus, però ara el problema s'agreuja per un fong que afecta la vinya, especialment les vinyes del Penedès. En el cas de la DO Penedès, quines són ara mateix les zones més castigades per aquest fong?
La DO Penedès és un territori ampli que va des de pràcticament, sempre diem, les muntanyes de Montserrat fins al Mediterrani i des del Pont del Diable de Martorell fins a l'Arc de Barà, no? En aquest territori, doncs, la zona més afectada de totes és la zona més central, la zona que va des de Sant Llorenç d'Hortons, diríem, aproximadament a l'Alt Penedès, fins a la zona Vilafranca, Castellví de la Marca, que és la zona, diríem, més central. Però bé, el míldiu és una malaltia que els anys que apreta, doncs, degut normalment a la pluviometria que hem tingut, aquest any, doncs, el mes de maig no, però les 3 primeres setmanes de juny vam tenir pluja dia sí i dia també, amb el que comporta la dificultat de poder entrar a les vinyes a fer els tractaments. I, per tant, doncs, clar, l'afectació és important. Hi ha vinyes que no hi queda cap raïm, perquè ens entenguem, sobretot en el cas del Penedès, la part més afectada són les vinyes que tenen cultiu ecològic.
Perquè són les més vulnerables.
Sí, perquè no poden fer servir productes de síntesi, només poden fer servir coure, en aquest cas, pel míldiu l'únic tractament així més important és el coure. Clar, el coure és un preventiu, per tant, el que fa és prevenir que la malaltia no agafi, però un cop agafat, doncs llavors el coure difícilment pot parar-ho. Clar, si a sobre et trobes que entres a tractar, l'endemà plou, renta el coure, tornes a entrar a tractar, torna a ploure i contínuament, i a més inclús dies que degut al terreny doncs, molt mullat, doncs era difícil poder entrar a les vinyes, doncs la situació és complexa, vaja.
Clar, hem de pensar que ja veníem d'una situació complicada i difícil després de 3 mesos d'estat d'alarma i posterior confinament. Creieu que el turisme pot revertir una mica aquesta situació?
Ja, 3 mesos de pandèmia forta que hem tingut i de confinament, la situació ha sigut, i és encara l'arrastrem, complexa, en el sentit de tenir tot el canal Horeca, restauració, bàsicament, i hotels tancats. És un punt que es consumeix pràcticament el 60% del vi que es consumeix. Per tant, ja tenim una dada. L'altre, el canal d'alimentació, que és l'altre 40%, diuen que sí que ha pujat una mica, però no tant com diuen, ni molt menys, i que, a més, en el canal d'alimentació, normalment, el producte que es ven és de menys preu que no paga la restauració. Per tant, ja tenim tot el sistema complicat, no? Ara, en aquest moment, sembla que es comença a bellugar, sembla que la restauració comença a moure's a poc, i a partir d'aquí, doncs, ara hem d'anar veient com funciona durant l'estiu. El turisme estranger, el turisme que ve de fora, és també un consumidor important de restauració i de dins d'aquí a Catalunya, del Penedès també, no? I, per tant, clar, tot aquest turisme en tindrem una part, però molt petita, comparat amb el que és una temporada normal.
I també es van frenar les vendes a l'exterior.
Ara es comencen a moure una miqueta, però molt justet tot plegat, perquè lògicament també està tot com està, i esperem que el turisme interior, perquè clar, també hi havia part de turisme català que marxava cap fora, no? Doncs aquest no marxarà tant cap fora, també es quedarà aquí, per tant consumirà més productes d'aquí, esperem que d'alguna manera ajudi una mica, però no compensarà les pèrdues que hi haurà per la falta del turisme exterior, que recordem representa pràcticament el 12% del PIB nostre, no? Per tant, bueno, hem d'intentar anar caminant per aquí i intentar-hi trobar solucions. Seria important en aquest moment que entre tots ens ajudem, no? I que, per tant, el consumidor de casa nostra doncs, consumeixi productes alimentaris, en general, de casa nostra, no?
Els productes de proximitat.
Productes de proximitat.
Amb amb la crisi de preus i les plagues, perquè aquesta no és la primera que afecta el Penedès, heu percebut un increment de productors i de pagesos que no vinificaven i que ara s'han vist obligats a tornar a elaborar vi?
Significativament no, però fa un temps, de fa 8-10 anys cap aquí, hi ha una tendència en aquest sentit a que els propis agricultors elaborin el seu vi i el comercialitzin. Mm. A part que, clar, el Penedès és molt gran i hi ha molts viticultors, no? Però bé, però una tendència hi és, eh? Una tendència a poc hi és.
Ara pensava que si alguna cosa bona pot tenir aquesta situació, si és que n'hi ha alguna, és que potser la poca producció de raïm potser farà pujar una miqueta més el preu que es paga pel quilo de raïm, que s'havia arribat a pagar molt baix.
Segurament sí. En general, el sector vitivinícola català té vasos comunicants en el sentit que si el preu, per exemple, del raïm per bé o cava, doncs baixa automàticament, el resta del sector se'n veu influït, no? Jo penso que aquest any el preu pot ser o és possible que recuperi una mica en base, bàsicament, al fet de que, per un cantó, teníem uns excedents creats anys enrere, que ja existien. Uh-huh. Hem tingut tota l'afectació Covid-19, que això, evidentment, ha baixat ventes i automàticament també genera una part més d'excedent, però, per contra, la mala sort de tenir el mildiu, però que el que farà és que, com que hi haurà menys producció, doncs segurament els preus podran repuntar una miqueta. Tampoc en excés, però una miqueta sí.
Francesc Olivella, director del Consell Regulador de la DEO Penedès, moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres i molt bon dia.
Bon dia. Gerard Maristany, emprenedor i futur productor de vi. Diem futur perquè aquesta setmana havies de començar a embotellar el que havia de ser el teu primer vi de la collita del 2019. Bon dia, com estàs, Gerard?
Hola, bon dia. Bé, el vi del 19 l'hem embotellat, eh? Amb això no hem fallat, ara el problema és el del 20.
Clar, que... en quin punt del procés et trobes ara mateix?
Bé, mira, jo fa 2 dies vaig fer la paga i senyal pels dipòsits que he de fer servir per vinificar l'anyada 20, que és la meva primera, doncs que ja és una mica més seriosa, no? Vam fer 1.000 ampolles el 19, el 20 en volíem fer entre 8.000 i 9.000, ja és un volum una mica més gran. No som una grandíssima empresa, però bueno, és un projecte familiar. Llavors, estem amb això, no? O sigui, en aquell moment en què ja t'estàs preparant molt, ja fa moltes setmanes que estem trepitjant la vinya i seguint molt de prop el que està passant. Nosaltres, pròpiament, jo no soc pagès, és a dir, i el que faig és comprar raïm de pagesos amb els que tinc una relació molt estreta, no? I aquests dies, doncs, evidentment, hem estat fent el seguiment. I ja des de la floració fins ara, doncs el mildiu ha anat entrant, bueno, com si és realment és com una plaga zombi pel Penedès.
Explica'ns què és aquest fong, Gerard.
És un fong que ataca les parts verdes del cep, ja sigui doncs això, el pàmpol. Vam començar amb primer veus unes taques que són com unes taques olioses d'un color com marronós a les fulles per, i bueno, això és el primer avís, i de seguida doncs, en alguns casos doncs, si ataca el raïm o les flors del raïm en aquest moment de floració, doncs ja perds ja el fruit no prospera, però bueno, aquest fong va tenint fases, no? Ja, o et pot atacar aquí, o et pot atacar una mica més endavant, quan el raïm ja ha començat a formar-se, no? I estem, la veritat és que estem tenint una mica de tot, perquè això ha anat molt vinculat amb les pluges que hem tingut, i amb les temperatures bones que hem anat tenint des del mes de maig. Doncs el que ha fet és que aquest fong vagi proliferant cada vegada més, i ja et dic, ara mateix és com si fos una plaga zombi per tot el Penedès. O sigui, els productors que treballen amb orgànic, que treballem amb orgànic...
Com és el teu cas?
Com és el meu cas, estem veient que, clar, en alguns casos hi ha vinyes perdudes al 100% o amb afectacions del 70%. Si tens sort, encara agafaràs alguna mica de raïm, però això pel que fa, evidentment, als orgànics.
Val? Clar, això t'anava a dir, els que opteu per fer cultiu ecològic i vi de producció ecològica, quines eines teniu per protegir-vos contra les plagues com aquesta.
Clar, nosaltres ens sulfatem amb productes que són productes de contacte, és a dir, que quan plou aquest producte es neteja i has de tornar a aplicar el preparat. El que estàs fent, com aquell qui diu, és fer una producció, una protecció sobre la planta, no?, en forma d'aquesta mena de polsim, per explicar-ho d'una manera molt gràfica, i aquest polsim amb la pluja es neteja i has de tornar a començar. L'altra alternativa, no?, serien els cultius convencionals. Doncs és habitual fer servir productes sistèmics, que vol dir que són productes que són absorbits per la planta i queden dintre de la planta d'alguna manera, i durant un cicle, em sembla que són uns 12 dies, doncs aquesta planta doncs queda protegida independentment de que plogui o que no.
I no és la primera vegada que aquest fong ataca aquesta zona del Penedès. Em sembla que ja va passar el 2018.
Sí, sí, el 2018 se suposava que era la plaga de míldiu més gran que s'havia viscut a la història. Pel que jo la recordo, evidentment segur que hi haurà pagesos que potser la van patir més, però pel que jo vaig veure i viure, la plaga del 18 és una broma comparada amb el que estem vivint aquest any. T'has de fer una idea de que quan voltes pel Penedès ara...
Hauria d'estar tot preciós.
Hauria
per l'època de l'any.
Sí, hauria d'estar d'un verd desitjable, no? Vull dir, allò de passejar-te per aquelles vinyes i gairebé que tinguis ganes de fer-te una amanida amb aquells pàmpols. I en canvi, el que ens estem trobant és que amb algunes vinyes el paisatge pràcticament és de tardor. És com el paisatge just després de la collita, quan els pàmpols verds comencen a agafar un to marronós, es van assecant i van caient. Doncs hi ha moltes vinyes que estan amb aquest... Sembla que estiguin en aquest moment de transició. El
com si ens haguéssim saltat 3 o 4 mesos de l'any.
Visualment, sí. O sigui, aquesta és la sensació. Clar, sí, realment sí, perquè mires el cep, no hi ha fruita, perquè la fruita o ja s'ha assecat o està en procés, i el pàmpol està d'aquests colors. Sí, sí, és terrible, és terrible.
I malgrat les circumstàncies, Gerard, ets optimista?
Ah, jo sempre ho soc, però la veritat és que... Mira, jo ara estic en un moment que he de prendre una decisió, no? I ahir pensava... jo he pagat, ja tinc els dipòsits pagats, els acabo de comprar, jo aquest any els vull omplir, vull fer vi. Llavors ahir m'estava plantejant si comprar raïm que no fos orgànic i fer vi amb cultius convencionals, però clar...
Que aquests no han estat tan malmesos, com els de cultiu orgànic.
No, aquests estan molt bé, clar. I estic pensant, encara, però si ens hem ficat a treballar amb orgànic és
per alguna
perquè
cosa,
creiem,
evidentment.
Realment, és per una qüestió de convicció, no? Llavors, clar, quan veus aquelles vinyes que encara estan relativament verdes, tens molta enveja, no? I dius, ostres, i si ho faig, però és que no ens hem de... No? Quan has triat un camí, doncs l'has de seguir, no? Per tant, ja trobarem raïm. Al Penedès hi ha molt raïm, això sí que ho tenim. El que passa és que sí que és veritat que el raïm orgànic aquest any serà car. Jo estic disposat a pagar el que calgui per molt bon raïm, perquè sabem que del millor raïm surt el millor vi i cal buscar-lo, i sóc optimista de que el trobaré. Però bueno, sí que és veritat que quan has triat un camí, doncs, amb tot el respecte, absolut respecte cap a la gent que treballa amb el cultiu convencional, perquè la pagesia se l'ha de defensar i perquè el Penedès s'ha patit molt, i per tant no seré jo qui vingui a criticar. Cadascú doncs fa el que cultiva les seves vinyes de la millor manera i amb la millor consciència. Però bueno, en el meu cas, doncs, trio orgànic i segueixo per aquí.
Gerard Maristany, ha estat un plaer. Molta sort en el teu nou projecte i esperem que a poc les coses es vagin solucionant.
Moltes gràcies, Gemma.
Una abraçada.
Igualment.
Un restaurant caníbal a Berlín. A Catalunya Ràdio. I know a dark, secluded place. Obre els diumenges d'una a dues del migdia. One knows your face. La resta de dies, tancat per descans del personal. It's called
Hernando's Hideaway. Olé. Marc Casanovas, com estàs? Ben tornat al restaurant Caníbal.
Molt bones, molta il·lusió de poder parlar amb tu un altre cop.
Doncs igualment, el mateix et dic, moltíssima il·lusió de tornar-te a sentir. Escolta, com estan les coses aquí a Boston? Ja ha arribat l'estiu?
Bueno, ha arribat l'estiu i ha arribat moltes coses, ja t'ho pots imaginar. Han passat, o sigui, tantes coses als Estats Units des de l'última secció que donaria per omplir 20, 30 i 100 seccions.
Ja ho pots ben dir, ja ho pots ben dir.
Per cert, deixa'm dir una cosa, Gemma, que em fa molta il·lusió i especial la tornada del programa després del confinament i poder acomiadar-me de la temporada, perquè crec que un programa de gastronomia a una ràdio pública és més important que mai i em fa molta il·lusió la vostra tornada.
Tota la raó, Marc. El Marc Casanovas, que avui ens acompanya, és periodista i des de fa pràcticament un any és als nostres ulls el que passa als Estats Units. Des d'allà ens arriben dues de les notícies que més repercussió han tingut les últimes setmanes. D'entrada, la gestió de la crisi del coronavirus i, a més, l'assassinat de George Floyd a mans d'un agent de policia a Minneapolis. Sobre com afecta el virus l'àmbit gastronòmic, en vam parlar l'últim dia amb el Marc. Ara, Marc, em queda preguntar-te si hi ha racisme en el món de la gastronomia. I, sobretot, si es pot combatre el racisme des de la gastronomia.
Sí, és curiós, però són dos temes que es donen les mans, es toquen tant el tema del coronavirus com el racisme. I aquesta és la gran pregunta. Es pot combatre el racisme des de la gastronomia? Si t'estàs fent aquesta pregunta des de casa, és que ets una persona blanca i el fet que no trobis una resposta contundent segurament és culpa del privilegi del color de la teva pell, perquè sí, ser blanc és un privilegi arreu del món. I si no n'ets conscient, és novament perquè ets una persona blanca. Aquesta és la postura contundent i la justificació que et donarien des de la comunitat negra i des dels moviments antiracistes a nosaltres, els que som de raça blanca, després de l'assassinat de George Floyd a Minnesota. Uh-huh. En aquell genoll ofegant a un ciutadà negre, que tots ho hem vist, durant més de 8 minuts, mentre suplicava per la seva mare, es concentra doncs, moltíssima ira continguda durant masses anys. Com a taló de fons d'aquestes manifestacions que s'han donat durant tots aquests dies contra la brutalitat policial, els activistes tenen una gran incògnita. És defensar Black Lives Matter, o sigui, la importància de les vides negres. Uh-huh. És una tendència ara mateix per les persones blanques? És una moda passatgera que queda bé a les xarxes socials i que s'oblidarà quan passi l'avorriment pel milió d'hores mortes a casa durant el confinament?
Doncs,
no ho sé, són preguntes complicades, no?
I no és un moviment nou d'ara, eh? Aquest moviment ja es va posar en marxa el 2016, recordem-ho.
Exacte.
I segurament sigui així, sigui una moda passatgera per la majoria o per una immensa majoria. I et volia preguntar, Marc, si podem respondre a totes aquestes preguntes des de la gastronomia i la restauració.
Totalment. Hi ha mil maneres de combatre el racisme des del camp, des dels restaurants, des del mercat, des del supermercat o des d'una botiga de barri. Per començar, tal com dèiem setmanes enrere, és molt important valorar la feina dels treballadors essencials. La feina que fan que molts de nosaltres no la voldríem fer. O sigui, recollir fruita i verdura amb el sol a l'esquena, cuinar i netejar plats durant mil hores o cobrar a caixa i reposar aliments a les estanteries buides dels supermercats. O sigui, si alcem els ulls i veiem que els treballadors essencials que han fet possible que el món segueixi girant durant aquests últims 3 mesos, veurem que majoritàriament són gent immigrant. I en molts casos, per exemple aquí als Estats Units, són treballadors indocumentats que jo crec personalment que mereixen reconeixement.
Marc, què diuen els mitjans de comunicació gastronòmics d'aquí?
Doncs et pots imaginar que el cas particular aquí als Estats Units ha sigut, doncs, el sotrac és històric, però a tots els nivells. Jo ho he viscut aquí d'una manera molt, molt, molt intensa i em diuen els bostonians que de veritat que ha sigut una mena d'epifania, això, O sigui, per exemple, els mitjans de comunicació gastronòmics de molta importància. Aquí et poso un cas concret molt, molt rellevant, que seria el de Bon Appetit, segurament et sona aquest mitjà de comunicació.
Sí.
Els treballadors aquí han fet caure el seu cap. O sigui, tu imagina't que els treballadors de Catalunya Ràdio feu caure el director de Catalunya Ràdio. Adam Rappaport, que és l'editor de continguts, s'ha vist obligat a dimitir del seu càrrec després de sortir a la llum fotos de Halloween on anava disfressat de porto-riqueny amb la cara pintada de color marró. Això als Estats Units, que un blanc es pinti la cara de color, és un fet, una ofensa gravíssima. És com dir la paraula que comença per N, que no es pot dir en anglès aquí als Estats Units quan fa referència a una persona negra. Però això et diria que gairebé és el de menys, que es disfraci de porto-riqueny. El pitjor és que el criteri... S'ha vist, ha sortit a la llum, que el criteri de selecció de notícies gastronòmiques, el criteri de selecció de personal, el criteri per triar els restaurants del que es parlava o les entrevistes que es feien, hi existia un filtratge racial. És a dir, el racisme era inherent a tot el mitjà de comunicació, no només a una persona.
Clar, exacte. Escolta, Marc, un dels motius per entendre aquesta desigualtat i la segregació històrica als Estats Units és, evidentment, un factor econòmic.
Sí, totalment. A més, aquests dies el Michael Moore, que tothom el coneix pels seus documentals, xifrava amb números sobre la taula a la seva pàgina de Facebook i deia que una família blanca té un patrimoni net als Estats Units de 171.000 dòlars de mitja a l'any 2020. Tu saps quin és la renta d'una família negra durant aquest mateix any als Estats Units?
No, però segurament és molt menor.
17.000 dòlars, o sigui, estem parlant de 154.000 dòlars de diferència.
És una barbaritat, sí.
Bueno, un munt d'oportunitats entre les quals, evidentment, hi ha el luxe de comprar aliments frescos al supermercat o d'anar a dinar a restaurants amb els teus éssers estimats.
Boston és una ciutat cara, Marc?
Sí, si busquem aquestes mateixes dades que estaven dient Michael Moore, si les busquem a Boston en concret, el patrimoni net d'una família és de 247.000 dòlars, encara més, perquè és una ciutat on hi ha bons sous. Però a les llars afroamericanes aquest patrimoni es queda amb 8 dòlars.
Que amb 8 dòlars no pots fer massa cosa.
No, realment és evident que gastar diners als negocis de restauració i alimentació de propietaris negres ajudaria al canvi, a lluitar contra el racisme, però ni molt menys és l'únic problema a resoldre. Pensa que aquí la gent es fa moltes preguntes. Per què els treballadors de Whole Foods, que és un dels supermercats més importants dels Estats Units, per què no poden ara mateix portar símbols del moviment Black Lives Matter en el seu vestuari? Perquè si ho fan, segurament són acomiadats.
O sigui, està prohibit.
Hi ha molts problemes ara mateix en portar-ho, hi ha queixes a direcció de per què ho fan. No? Més preguntes. Per què els baristes blancs de Starbucks, dels aeroports dels Estats Units, fins abans del confinament, per què cobraven més que els baristes negres? Bueno, són preguntes impossibles de respondre. Per què no hi ha periodistes, per què no hi ha més periodistes negres en els mitjans de comunicació gastronòmics?
I tampoc en els generalistes.
Ni molt menys. Per què gairebé no hi ha premis de restauració pels cuiners negres? I anant encara més enllà, per què no hi ha gairebé cap taula ocupada per començar els negres en els restaurants de moda de Boston, que és la ciutat on jo em toca de prop i ho he vist personalment amb els meus propis ulls?
Clar.
Per què els restaurants ja estan contents? Si tenen una sola taula, saps, amb representació negra, ja sembla que estan contents. I són preguntes que s'estan intentant resoldre des d'agrupacions com The Black Hospitality Coalition, que fan reunions periòdiques i aquí es fan moltes preguntes d'aquestes. Són molts els mitjans que veuen que la tormenta els hi pot tocar de prop i s'estan fent ara mateix auditories internes perquè no siguin ells els pròxims assenyalats.
Clar, però això diu molt poc al seu favor, Marc.
Moltíssim, o sigui, això demostra que s'han fet l'autocrítica un cop han vist que la cosa els hi pot tocar de prop, no? Ara mateix és tan gran el ball de bastons que hi ha aquí, i que la setmana passada jo vaig assistir a una conversa online que hi havia de la Jane Fair Foundation, que seria una mica com els Oscars de l'alimentació aquí als Estats Units. Hi havia una conversa molt interessant entre Tunde Wei, que és un cuiner negre activista molt, molt interessant aquí als Estats Units, amb John Age, que és el director de Southern Foodways, que seria una mica els estudis de gastronòmics del sud d'Estats Units.
Val.
I a l'acabar la conversa, Tunde Wei no estava content amb el que estava passant i li va fer una pregunta directa a aquest director dels estudis de gastronòmics del sud dels Estats Units. Li va dir, escolta'm, quan deixaràs el teu càrrec de poder que tens aquí? Quan deixaràs lloc a que una persona negra ocupi aquest espai que ocupes des de fa tant de temps?
I la resposta?
Sí, la resposta va ser un silenci incòmode. Va dir que ho havia de pensar, que si realment és el que fa falta, doncs ho farem, però hem de pensar que el sud dels Estats Units és d'on han sortit els grans cuiners negres, on l'esclavitud ha deixat empremta i ferides obertes. Vull dir que és un tema que toca i que no està ni molt menys corregit ni acabat el tema.
I no és un tema ni un problema exclusiu dels Estats Units, Marc.
Bueno, aquí vaig, com sempre, no està bé parlar dels Estats Units, però a mi m'agrada molt parlar de la meva terra, de Catalunya. Que ningú pensi que tres quarts del mateix no passa cada dia a casa nostra. Per què molts hotels i hostals han rebutjat aquests dies l'allotjament de treballadors agraris durant la campanya de la fruita a Lleida. Jo m'ho pregunto, o sigui, hi ha molts catalans que diuen, carai, aquests americans què estan fent? Però què fem nosaltres?
Sí, no cal anar tan lluny.
Exacte, per què no es revisa la política de contractació per a recollida de fruites i també de verdures, evidentment, a Almeria, a Catalunya, a Lleida, si anem més enllà del camp? Quin cuiner o cuinera gitana té presència als mitjans de comunicació? Per què no coneixem receptes de la comunitat gitana?
A mi em costaria respondre d'aquesta pregunta,
sí,
Marc.
Sí, clar, jo t'ho dic, personalment ho he estudiat i he fet articles sobre el tema. La tradició de la cuina catalana, hi ha moltes receptes on la cuina gitana hi té molt a veure. I doncs, per què no coneixem gairebé cap català ingredients o receptes gitanes? Són preguntes molt complicades de respondre. Jo crec, sí, personalment, que hem d'esmicular el racisme al camp, al mercat, al restaurant i el plat calent que ens mengem, perquè si no ho fem, això serà un problema que s'enquistarà. I crec que som part de la solució i part del problema.
Doncs pensem en totes aquestes reflexions que ens has deixat, Marc, que no són poques. Esperem que tot vagi bé i se solucioni a poc a poc i que aviat doncs, et puguem tornar a tenir per aquí, per casa nostra. I mentre això no passa, doncs, les coses a Boston us vagin molt bé. I molt moltes contenta gràcies de sentir-te, Marc.
Igualment,
que
de
passeu
veritat,
un bon estiu.
T'ho deia de bones a primeres, però visca la cuina i visca el caníbal, que feu falta a les zones.
Gràcies, Marc. Una abraçada.
Vinga, una abraçada.
Un restaurant caníbal a Berlín. Ens podeu seguir a Twitter i a Instagram amb l'usuari @caníbalberlín. També ens trobeu a Spotify i a TripAdvisor. No ens busqueu, que encara no hi sortim. Un restaurant caníbal a Berlín. A Catalunya Ràdio. Alícia al Mercat de les Meravelles.
I un diumenge més, i és una de les tradicions caníbals que més ens agraden, tenim amb nosaltres el Toni Massaners, que amb els seus coneixements ens recorda la importància de menjar de manera saludable. La setmana passada vam preparar-ho tot per anar de pícnic, i aquest hem volgut dedicar aquest espai a un producte molt versàtil que ens consta que el Toni n'és un gran fan. Bon dia, Toni, com estàs?
Doncs molt content aquí per parlant amb vosaltres, que sempre és un plaer.
Igualment, Toni. Escolta, avui parlem del carbassó, per si no ho havies intuït, que és molt de l'estiu, malgrat que el podem comprar tot l'any. Creus que és una d'aquelles hortalisses que és l'eterna secundària i que mai se'n parla prou?
Sí, jo crec que amb aquesta tendència, que és fantàstica, d'anar descobrint sempre nous productes, nous ingredients que ens van arribant i que anem incorporant a les nostres cuines i a la nostra cultura alimentària, correm el perill, i això sí que ja no és bo, d'oblidar-ne d'altres que els tenim amb nosaltres, que els tenim des de fa temps, que a més són, els tenim a l'abast de tothom, perquè són econòmics, i que això, en lloc de fer que els valorem més,
passa el contrari.
En un cas, fa que els valori més.
Correcte.
De que els valorem menys, al contrari, no? Fa que els valori més. I perquè durant un cert temps la gastronomia, no? Això per herència de que venia d'un origen burgès i abans aristocràtic, el que havia fet era sempre valorar aquests productes que eren més cars, més exclusius, més estranys, no? I en canvi, jo crec que la gràcia que ha tingut la socialització d'aquesta cultura foodie, per dir-ho d'alguna manera, és que ara valorem aquests productes que són saludables, que són sostenibles i que fins i tot són econòmicament, que estan econòmicament a l'abast de tothom. I en aquest cas, jo crec que el carbassó, i el carbassó ara, no?, que està en absoluta plena temporada, és un d'aquests productes, no?, que sense gens de cost ens pot procurar molt...
Molt de plaer, sí, sí. De tota manera, Toni, sempre ens agrada una mica situar i explicar la història. Des de quan se'n té constància del carbassó a casa nostra?
Doncs mira, no se sabia massa d'on venia, perquè en realitat lo de les coses que semblen carbasses, per dir-ho d'alguna manera, no? El carbassó no ho és, doncs en trobem, abans de l'arribada de Colón a Amèrica, en trobem els dos cantons, diguéssim, no? Uh-huh. Llavors tenim una mica d'embolic, perquè hi havia diferents varietats de coses que s'assemblaven, no? Però en realitat el carbassó és d'Amèrica, no? És d'Amèrica Central, i per tant, abans allà ja es menjava, i a casa nostra doncs se'n comença a menjar a partir de l'època moderna i sobretot contemporània.
Quan anem al mercat, la veritat és que n'hi ha de moltes varietats. A mi, personalment, els que m'agraden més són els petitets i que tenen la pell blanca. Els trobo molt dolços i molt bons, però en podem trobar molts altres. Com sabem si un carbassó és tendre i és bo?
Doncs mira, els de pell blanca moltes vegades fins i tot són molt bons, es poden menjar tallats fins i crus.
Sí, amanits amb, per exemple, amb llimona o amb pinyons, torrats.
Exacte, un bon punt de pebre, sí. un raig d'oli ben bo que, no, del país, de les Terres de l'Ebre o de Lleida, on per cert es produeixen molts carbassons, també a l'horta del Llobregat. El que és important és això, que no siguin molt grans, perquè llavors tenen... poden arribar a créixer molt, però llavors ja fan llavors, no? I també els acaben tenint la pell llenyosa i dura, i que tinguin la pell llisa i brillant, no? I jo crec que aquestes són les característiques que hem de buscar en un bon carbassó.
I és un producte que ens aguanta moltíssim a la nevera, ben bé dues setmanes.
Sí, tot i que és important que no el posem amb algunes fruites, com plàtans, melons o préssecs, ja que aquests deixen anar una substància en l'etilè que fa que durant la seva maduració pugui agafar gust amarg el carbassó.
Toni, a nivell nutricional, què ens aporta el carbassó?
Les dietistes de la Fundació Alici, les meves companyes, estan encantades, és d'aquelles coses que només té avantatges, molta aigua, fibra, en quantitat moderada, amb la pell evidentment més fàcil de digerir, poca calòrica i molt acceptada per tota la població, és una d'aquelles verdures que a més, perquè és això dolcenc i no té un gust molt pronunciat, doncs també els agrada amb els nens, per exemple.
I se'n poden fer moltíssimes elaboracions. Ens en proposes alguna que t'agradi especialment?
Doncs sí, es poden fer moltes coses, No només els podem fer, diguéssim, amb bullits, sinó que també els podem fer amb bastonets, no?, arrebossats, amb tempura, o es pot fer a la graella, o passar per la paella tallat, o al vapor, amb una deliciosa truita, amb una mica de sofregit de ceba. Si volem reduir les calories d'una pasta, per exemple, doncs barregem, no?, i tallem el carbassó imitant espaguetis.
Espagueti,
no?
En comptes de ser de pasta, que siguin de carbassó.
Exacte, o imitat, amb una salsa amb pesto també és boníssim, o fem les rodatges i juguem a fer-ne com minipizzas, no?, per exemple, per fer un aperitiu on la base sigui aquest carbassó. Se'n poden fer, en realitat, moltíssimes.
O se'n poden fer cremes. La clàssica crema de carbassó, que es pot fer freda o calenta.
Exacte.
Jo recordo la Maria Nicolau, aquest confinament va fer-ne una, la va compartir a Twitter, i va ser de les receptes més seguides i més comentades. Vull dir que és un clàssic.
La gran Maria, un dia d'aquests la tornaré a anar a veure, perquè és una imprescindible.
Escolta, Toni, a mi una de les coses que més m'agraden són les flors de carbassó.
És una d'aquestes delícies que també ara podem gaudir, que això ja és menys conegut per la gent, no? I que per tant això, no? Doncs podem regalar-nos, no? Anant-les a buscar i després o fer-les a la planxa o farcir-les amb un formatge fresc, un mató, un formatge tendre o fins i tot una mozzarella que es pugui desfer. Llavors les arrebossem amb una pasta fregida, com una tempura, i les fregim i són una autèntica delicatessa.
Boníssima, sí. Toni, és el moment de recordar quins productes tenim de temporada a banda d'aquest carbassó que hem estat parlant d'ell. Què podem trobar al mercat aquests dies?
Doncs mira, per exemple, podem menjar peix, no? que sempre és bo, sempre és toc, sempre toca i si pot ser de la costa. No? Hi ha calamar, hi ha gamba, si ens podem posar estupendos, hi ha bròtola, hi ha lluç, hi ha capellà, sardines, molt bones, seitons, tonyina... Mm. Si parlem de fruita, doncs tenim... gers, maduixes, albercocs, prunes, préssecs, paraguaians, nectarines, síndries, i hi ha de verdures, doncs, això, bledes molt bones, enciams, endívies, espinacs, molta fulla verda encara perquè ha plogut, o mongetes tendres molt bones, patates, pebrots o pastanagues, per exemple.
Toni Massanés, moltíssimes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos un diumenge més. T'espero diumenge vinent, amb la taula parada.
I tant, Gemma. Fins
moltes dimarts. Gràcies, una abraçada.
Un restaurant caníbal a Berlín. Els recomano l'hamburguesa de la casa. La carn és d'un ramader del Berguedà. Quina llàstima que ara n'haguem de buscar una altra.
Abans de l'estat d'alarma i posterior confinament, visitava i descobria restaurants i després ens ho explicava aquí, al restaurant Caníbal. Després d'aquests 3 mesos d'aturada forçada, malgrat que l'activitat gastronòmica recupera a poc el seu ritme, potser ha arribat el moment de replantejar-nos algunes coses. Saludem el nostre crític gastronòmic de capçalera, Filip Regol, ben tornat al restaurant Caníbal. Filip, com estàs?
Molt bé, Gemma. Bon dia.
Content de sentir-te, Filip.
Gràcies, sí, a tu també.
Escolta, és pràcticament impossible que ens posem al dia de tot el que ha passat a nivell gastronòmic en tot aquest temps, però, a veure, mirarem de posar una mica doncs, el més important damunt la taula. D'entrada, el delivery ha arribat per quedar-se?
Bueno, saps que jo ho vaig defensar des de la primera setmana, més o menys, del confinament. Vaig pensar que... Vaig escriure al meu blog que el delivery seria no la solució, evidentment, però que s'havia de fer alguna cosa. Que la gent trigaria molt en tornar al restaurant, de tornar a tenir confiança, i que la gent no podria renunciar a menjar mínimament correctament bé a casa. Que el delivery estava una mica segrestat per un tipus de gastronomia una mica, bueno, no vull dir mediocre, ara no vull
dir... Que no tenien molt bona reputació en general, sí.
Sí, exactament, com una fast food ràpida per menjar davant d'una pel·li a casa i jo crec que s'havia de tornar, s'havia de recuperar el delivery a nivell de... Jo vaig parlar de delivery premium o de takeaway premium, però bueno, és igual. Jo crec que els cuiners a poc l'han entès. I el delivery ara per ara és un, ara que han obert el restaurant, és encara un compliment important de la facturació, que no pot ser completa, ja ho sabem, perquè l'aforament encara
és limitat encara. Sí,
exacte.
Sí.
I el delivery jo crec que podria ser, s'hauria de mantenir, jo crec, perquè mai se sap el que pot passar, ja no siguem pessimistes, però...
Però estem avisats, sí, sí.
Exacte. I el delivery ha de ser un compliment necessari per al negoci. Sí, sense
Filip,
dubte.
A mi em consta que has fet un confinament estricte, però, clar, com has satisfet la teva curiositat gastronòmica? Has demanat menjar per endur?
Doncs sí, he demanat menjar per endur d'algun restaurant, del Coure, de l'Al Costat, del Somiatruita, del Via Veneto, del Suculent, de... Bueno, ara no recordo.
No està malament.
I també vaig comprar producte per internet de qualitat, peix de qualitat, o també una mica de verdures i fruita de proximitat, a Can Tries, un parell de vegades, a... vaig intentar sobreviure d'aquesta manera i vaig menjar correctament a casa, que per cert m'ha donat l'ocasió de fer sense voler com una dieta que a mi va ser per mi beneficiosa.
Clar, i entre els deliveries i els productes de proximitat, què has cuinat aquests dies, Filip?
Doncs he volgut cuinar cosa molt sana, molt senzilles a casa, un bon turbot amb un arròs de verdures, coses molt, molt, molt senzilles i sanes, i jo crec que va ser bastant bo per la meva salut.
Has fet pa, Filip?
No he fet pa. És que, a veure, el pa és una cosa que jo, els meus amics cuiners me l'han dit molt sovint, és molt difícil de fer pa, de fer pa ben fet. I no he comprat farina.
Bueno, o sigui, les reserves de llevat no es van acabar per tu.
No.
Escolta, Filip, a banda del delivery, que evidentment ajudarà doncs, a tirar endavant els locals de restauració, potser ha arribat el moment de plantejar-se una sèrie de coses, no? Una mica què passarà a mitjà termini, perquè això serveix per parar el cop, però després d'això què hi ha?
Bueno, a mi em fa molta por el que pot passar. Hi ha potser negocis que no podran suportar aquest cop. I no sé ben bé encara quins són, si són el gran grups o gran negocis importantíssims,
sí.
Que per qui serà molt difícil, o serà els molt petits. I jo crec, no sé per què, però que els petits podran resistir potser millor que
no pas els més grans.
Sí, és una impressió que tinc, no? He visitat fa poc un noi a Puigcerdà que ho fa tot.
Que ho fa tot ell, eh?
I va fer un delivery durant el confinament i després allà ha obert i serveix a la seva barra i ho fa tot. Es diu Platform. I no sé, i en canvi els grans a mi em preocupa molt perquè són necessaris grans cuiners que atreien el turisme gastronòmic, el grup per exemple del barri. A mi em preocupa molt que Albert Adrià encara no ha obert i trigarà en obrir mentre el turisme no arribi. I això és una pèrdua a nivell gastronòmic de Barcelona, de la riquesa gastronòmica de Barcelona, important de moment que ens estem perdent i no sabem quan ni com tornaran a obrir, esperem que sí, evidentment.
Clar, però ara pensava de la mateixa manera que no és possible o que no serà sostenible viatjar com ho fèiem abans de la pandèmia, tampoc segurament podran viatjar de la mateixa manera doncs, determinats aliments de moda que creuaven quilòmetres per satisfer doncs, necessitats concretes, per exemple, les cireres de Xile a l'hivern o un llarg etcètera d'aliments. No? Potser el consum de proximitat té més sentit ara que mai, Filip.
Sí, hem de fer un replegar-se tàcticament sobre coses senzilles, sobre la proximitat, sobre una certa gastronomia o fins i tot alta gastronomia de la sobrietat, de la contenció. Hem de... jo crec que, a veure... No voldria dir, com s'ha dit, després de la crisi del 2008, hem viscut per damunt de les nostres
possibilitats.
No voldria dir ara que hem menjat o hem fet una altra gastronomia per damunt de les nostres possibilitats, però potser ha passat una mica això, no? De que el producte, doncs, el millor que vingui en qualsevol moment i que tot sigui per la festa gastronòmica ostentosa i crec que en aquest moment hem de contenir-nos una mica més. És que no és renunciar a res. O sigui, un cuiner com Michel Braz als anys 80, quan va començar a cuinar allà a l'Obrac, a la zona de l'Obrac, on hi havia poca cosa a nivell de producte i tot això, va començar a veure com és el paisatge, què tinc allà al costat. I faré coses extraordinàries amb producte potser senzill. I ja tenim molts productes fantàstics aquí. No cal, jo he vist cuiner que portaven producte de 12.000 quilòmetres o cuiner francès, una cuinera francesa que feia un dia en un congrés una demostració amb gambes ecològiques de Madagascar. Què volia dir ecològic si havíem viatjat aquestes gambes 12.000 quilòmetres?
És una contradicció absoluta, clar.
Total, això l'hem vist. O cuiner també, que feien viatjar el producte productes i que viatjava ells cada 15 dies anaven a un congrés, a un quatre mans, a una tournée per no sé on, pel món, i després parlaven del nostre hortet. Quin sentit
per,
hi tenia això?
Per compensar això? Una mica, no? Per compensar la resta.
Sí, exacte. I hem passat del cuiner de viatger al cuiner ara de l'hortet. Ara, com si fos la solució. Tindrem un petit hortet i serà tot de proximitat. Ah, val, perfecte. Ara toca això, no? Uh-huh. Exactament.
Però potser bueno, el que toca és deixar de banda allò global i centrar-nos en el que tenim a casa nostra. Filip, sí. Els nostres veïns francesos ho tenen més clar, eh? L'ecologisme ocupa doncs una bona part del debat polític a França i sí. El futur model econòmic que hauria de ser, en realitat el model present passa doncs per la producció i el consum de l'agricultura i la ramaderia ecològica.
Sí, exacte, ho tenen més clar potser que nosaltres, però per total el d'abans, ell també, els cuiners francesos que tenen assessorament i consulting per tot el món i que no paren de viatjar i d'estar tot arreu i tot això, haurem de fer també una crítica amb aquest tipus de negocis. No? Uh-huh. Jo crec que un viatger gourmet que viatja a Tòquio o a Moscou per anar a visitar un gran cuiner o espanyol o no sé si n'hi ha, o francès, allà sí que n'hi ha, de tres estrelles, no, tot això no sé si tindrà algun sentit també en el futur.
Clar.
És veritat que a França sí que comencen a fer plantejament a nivell ja de la població sobre l'ecologia. És que és la nostra visió del món que ha de canviar una mica després d'aquesta crisi. Ja en aquest moment toca sobreviure el negoci gastronòmic i el que no ho són. És que és tota la societat que està tocada. És que es mirem el melic de la gastronomia, evidentment, és el nostre que ens interessa, però tota la societat s'ha de reposar en qüestió. Llavors podem plorar, podem demanar diners a l'Estat o a la Generalitat o a qui sigui, però el problema és un moment que no hi ha entrada de diners i és quan més es demanda a l'Estat la protecció que cal. No? Uh-huh. Però això és a curt termini, tot això, perquè una pandèmia pot tornar, tot això és molt fràgil i serà molt fràgil. Hem de repensar tot. El tipus de gastronomia que volem fer i el tipus de cotxes que volem fer, el tipus de transport que volem fer, el tipus de producció d'energia que volem, mil coses que els francesos han començat aquest camí, però d'una manera espectacular. Han guanyat en aquestes eleccions municipals la setmana passada les candidatures verdes a la gran, gran, gran ciutat, a moltes de les grans ciutats, i això és una petita esperança. Jo dic que he dit en algun tuit o ecologia o barbàrie. En aquest moment...
Correcte, sí, i tant que sí.
És una mica exagerat, potser, dir-lo així, però hem de tenir una visió una mica a mig i llarg termini. I llavors, quin món volem? I Europa ara és l'única zona del món on es pot plantejar un altre món possible, perquè la resta del món està totalment a nivell polític, en el sentit ampli de la paraula, està entre les mans de bojos, d'il·luminats i tal. I aquí tenim la possibilitat de construir una altra cosa, potser. Mm-hmm. I s'ha d'implicar el camp. El camp és ambigu, el camp, hi ha tot. El camp és el lloc necessari, imprescindible, on pot també neix aquesta nova ecologia, perquè el producte ecològic s'han de produir evidentment al camp, però el camp no és interessant produir productes ecològics com es fan a Andalusia, per exemple, o també a altres zones, que després viatgen a l'Europa central i fan 2.000 quilòmetres amb un embolcall de plàstic. O sigui, no és l'ecologia aquesta que ens interessa. El camp s'ha d'implicar també amb l'ecologia de proximitat. I aquí a Catalunya hem molt de coses a fer. Hi ha molts agricultors que estan implicats en aquesta història de repensar l'agricultura i altres que estan encara... jo no vull donar lecció de res i tal, però si tenim granges porcines de milers de porcs aquí a Catalunya produint purins que contamina les capes freàtiques i que després aquesta massificació de carn porcines que aquí se les dona antibiòtics i tot això, no vull parlar de tot això, però l'hem de qüestionar tot això. Com? No ho sé. Jo no sóc ni polític ni res. Jo dic que aquí tenim un real problema.
Filip, haurem d'esperar un temps a veure cap a on evoluciona tot plegat. El que està clar és que són reflexions necessàries per fer-nos. I si et sembla bé i et ve de gust, t'espero la setmana vinent aquí a la taula del restaurant Caníbal i podem parlar doncs, precisament d'un model de ramaderia i de gastronomia doncs, una mica més respectuós amb el medi ambient, que em consta que has visitat fa poquet, que és els Casals, si et sembla bé.
Ah, sí. Ah, sí, sí, perfecte.
Val, Filip, doncs sí, una abraçada, sí. Ens escoltem diumenge vinent.
Una abraçada.
Que vagi bé.
Fins la setmana propera. Adéu.
I avui la propina la deixa a la pagesa Maria Costa des del Berguedà.
Dinou setmanes després tornem a deixar propina i això ens fa molta il·lusió. Han estat setmanes convulses per tothom. Prendre consciència del que ens estava passant, digerir tota la llau d'informació que ens queia a sobre, protegir-nos i protegir el nostre entorn, tot això mentre les pageses i ramaderes, com altres professionals imprescindibles, no paràvem. La cadena de l'alimentació no podia i no pot trencar-se, i la gent que vivim en el sector primari ho tenim clar. De fet, l'ADN de les persones del món rural és ben especial. Per sobre de tot, estimem la feina que fem i l'escenari on treballem. Tenim cura de l'entorn i respectem amb cos i ànima els animals i plantes que criem, cultivem i que ens envolten. No estem parlant només d'una activitat econòmica. Estem parlant de tenir cura i mantenir l'equilibri dels espais naturals, d'on han de sortir aliments bons i saludables, al mateix temps que hi puguem sortir a passejar i a gaudir de la natura. Els propers mesos ens brinden una oportunitat immillorable per redescobrir el nostre país. Sempre que pugueu, apropeu-vos a una pagesa, ramadera o pescadora i pregunteu-vos què hi ha darrere de cada producte que consumiu. Així, segur que contribuireu a una alimentació bona, saludable i sostenible. Que passeu un bon estiu i llarga vida al producte de proximitat.
Tanquem el restaurant Caníbal. La setmana vinent obrirem a la mateixa hora i canviarem una miqueta el menú. A la cuina, però, serem els mateixos. Susana Ortega, Sílvia Andrés, Pep Casanovas, Dani Jiménez, Rosa Silloé i una servidora, Gemma Safontria.